Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? El foment de les seus electròniques per part dels serveis públics no han d'anar en detriment d'una adequada atenció personal si és necessària. Les realitats personals són variades i l'administració ha de servir eficaçment a la ciutadania. Que una atenció sigui digital no implica que sigui àgil ni que serveixi amb objectivitat als interessos generals. Tenim dret a una atenció presencial si la situació ho requereix. Internet està bé, però millor estaria tenir la possibilitat de triar com vols relacionar-te amb les institucions. Les màquines només estan al nostre servei. Mai podran substituir el compromís, la calidesa i l'eficiència del tracte humà. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la predicció del temps per al cap de setmana preveu que sigui un cap de setmana marcat pel pas de núvols associats a grans i profundes borrasques atlàntiques situades lluny de Catalunya. Aquests fronts atlàntics són poc actius a casa nostra, però portaran núvols i dalt baixos de les temperatures. És divendres, 7 de la tarda, 2 minuts, moment de sortir i connectar amb el Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destacar aquesta hora retencions a la C-16 entre Berga i Cercs en sentit nord i també en el tram entre Cercs i la Nou de Berguedà, com dèiem, tot plegat en sentit nord, en sentit Puigcerdà. A banda d'això, comentar-vos que també hi ha aturades puntuals a la C-58 a Terrassa en sentit Manresa, també a Ripollet en sentit nord, i des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, també el mateix tram de la C-33 entre Montcada i el Nus, presenta retencions per accedir a la capital catalana. A l'autovia 2, a Brera, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de cua en sentit Lleida, en un tram on hi ha obres. I, per últim, comentar-vos que també hi ha retencions a la BB-1503 entre Rubí i Sant Quirze en sentit Terrassa. De moment, això és tot des de Catalunya Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I com arriba el cap de setmana, tenim ganes de què? De gaudir, de passar-ho bé. I una d'aquestes maneres de fer-ho és menjant calçots, perquè arriba, per fi, aquest diumenge, la gran calçotada. En parlem de tot plegat amb en Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
Sí, la que más te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
COPE Cataluña y Andorra.
A punt a Valls per començar aquest diumenge la temporada de calçots amb la Gran Calçotada. Aquesta temporada els organitzadors de la festa preveuen superar de llarg les 40.000 persones de l'edició de l'any passat. A més, la Gran Calçotada també ha captat l'interès al llarg dels darrers anys a televisions americanes, franceses, alemanyes i japoneses, i enguany ja hi ha confirmada la presència per primera vegada d'un grup de Suècia. Però el gran al·licient de la festa de diumenge és el concurs de menjar calçots. L'any passat el guanyador va ser Adrià Vrèxix, que se'n va cruspir 221, trencant el rècord de l'edició anterior amb 215. Enguany, els productors preveuen posar en el mercat 10 milions d'unitats. Es tracta d'una cinquantena de petits productors que sumen 75 hectàrees repartides entre les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, que formen la indicació geogràfica protegida del calçot. Es tracta d'un cultiu d'hivern, però la temporada s'avança cada vegada més per a satisfer la demanda, amb el difícil repte de mantenir la qualitat i pensant que les calçotades generen un impacte econòmic d'uns 15 milions d'euros. Avui, Herrera, COPE Catalunya i Andorra, donem el tret de sortida de la temporada de calçots amb el president de la IGP del calçot, Dalmasi Clofent, i ens ho explica el Ricard Álvarez.
Una gran festa gastronòmica que tindrà el tret de sortida aquest diumenge a Valls, però que s'estendrà durant moltes setmanes a diferents restaurants i trobades de famílies i amics. I és que enguany es preveu una molt bona campanya. Les pluges, el vent i altres elements han fet que els calçots de Valls d'aquesta campanya siguin extraordinaris sota el punt de vista de Dalmasi Clofent.
Aquest optimisme ve d'algunes dades que són reals i que ens ajuden molt, com per exemple unes pluges fortes que vam tindre al començament del conreu. Alhora hem tingut unes ventades. A vegades això ens molesta, no? La gent, oh, quina ventada! I fins i tot ocasiona problemes. Però pel conreu del calçot és un sanejador natural. I la tercera cosa que influeix amb el gust, amb la melositat.
Amb melositat.
Del calçot. Sí. Melositat, que vol dir que els sucres del calçot faran que en boca, que el faran que el paladar d'aquells que el tastin, el de la IGP Calçot de Valls, doncs el notin i el trobin i, per tant, ho trobaran bé.
A més de la gran expectació mediàtica d'aquest diumenge, aquest any Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia i el calçot serà protagonista en diverses activitats.
Formen part d'aquesta calçotada molts productes i tots ells amb segell de qualitat, amb segell distintiu, no?, que depenem, són IGPs i DOPs, depenem del Departament d'Agricultura i, com no, doncs de les disposicions europees, i, per tant, representar això, mostrar-ho al món, ens il·lusiona i ens fa molt contents, i per això doncs, hem treballat amb un seguit d'actes on la IGP Calçot de Valls doncs, hi té un paper com d'eix o com de coordinador, no? I per tant, sí, molt, molt content.
I avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el Joan Ibarra, regidor de Turisme de Valls, ens ha confirmat que les temporades de calçots cada cop són més llargues. De fet, des del novembre que es poden menjar calçots.
La veritat és que la temporada de calçots pinta molt bé. De fet, ja fa uns quants mesos, des del mes de novembre, que podrem gaudir de calçotades a l'entorn i es preveu que puguem fer-les fins a Setmana Santa. Per tant, estem parlant d'uns quants mesos d'uns bons productes, sobretot de certificat per IGP Calçot de Valls i on al voltant del territori, en aquestes quatre comarques que engloben a IGP Calçot de Valls, doncs que els restaurants estan plens de gent que ve a gaudir de la calçotada.
Però la gran festa de la calçotada serà aquest diumenge, com dèiem, a Valls, i s'esperen moltes persones. L'Ajuntament ha preparat pàrquings perquè tothom pugui gaudir de la festa i poder superar els 30.000 assistents de l'any passat.
La previsió pinta molt bé. De fet, l'any passat, segons dades de la policia local, vam estar al voltant de les 30.000 persones que van visitar la ciutat i per aquest any creiem que fins i tot podem arribar a superar perquè els dies anteriors i els caps de setmana anteriors la veritat és que hi ha hagut molt de moviment a la ciutat i al territori, a la comarca de gent que ha vingut a fer calçotades als restaurants. Llavors és un bon indicador de que al cap de setmana, tant demà com diumenge, es preveu una afluència de gent molt, molt, molt gran.
Amb moltes activitats, aquest diumenge l'estrella, evidentment, serà el concurs de menjar calçots.
Hi haurà moltíssimes activitats. Un dels punts àlgids és el concurs de menjar calçots, que és al migdia a la plaça del Pati, però sí que és veritat que al voltant d'aquest concurs hi ha moltes activitats relacionades amb el món del calçot, com els tastets, com el mercat, i també hi ha la degustació aquesta que comentaves abans, que està al pàrquing de la cooperativa, i altres restauradors i altres entitats que també organitzen calçotades.
El 8 de març es realitzarà una calçotada simultània en diversos països i aquesta activitat suposarà una gran oportunitat per internacionalitzar aquest producte emblemàtic de la cuina catalana.
Avui és un plaer saludar el president de la Cambra de Comerç de Valls, que és en Josep Maria Rovira. Senyor Rovira, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encantat de saludar-vos i d'estar amb vosaltres.
Igualment. I amb ganes també dels calçots, no? Que ja està això a tocar, eh? Ja comença a olorar calçots.
Sí, ja se sent olor de calçots i es veu el fum i a punt de començar a fer la calçotada. A nosaltres ens agrada parlar potser més de la calçotada que del calçot en si. El calçot és un dels ingredients importants d'una gran festa, d'un gran àpat social i comunitari i festiu. Es diu la calçotada. Per tant, nosaltres celebrem la gran festa de la calçotada en honor al gran calçot, que per dir d'una manera és el protagonista, naturalment. Demà, Valls s'omplirà de gent per degustar la típica calçotada i per passar un dia de festa entranyable.
I tant que sí. Senyor Rovira, imagino que és superimportant explorar el valor cultural i econòmic de les calçotades i també les iniciatives que hi ha d'internalització del producte, no?
Sí, a veure, aquest any estem de sort perquè Catalunya ha estat declarada regió mundial de la gastronomia, per tant podríem dir que els catalans serem protagonistes gastronòmics de tot el món durant un any, i una de les 12, anem a dir, regions o d'un dels 12 paisatges o d'una de les 12 característiques gastronòmiques de Catalunya que s'ha escollit, el govern de la Generalitat i els que van endavant, és precisament la calçotada. Per tant, la calçotada serà més coneguda internacionalment parlant a partir d'ara que no ho ha estat fins ara. Sí, sí. Estem molt contents per aquest assoliment.
Home, imagino que, clar, tot això es veu també a les televisions americanes, franceses, alemanyes, japoneses, i enguany hi ha confirmada la presència per primera vegada d'un grup de Suècia.
Sí, a veure, no ens estranya tant a nosaltres això, els vallencs, perquè cada any estem acostumats a veure televisions japoneses en directe, que fan que pugen, inclús algun dels seus presentadors ha sigut capaç de participar en el concurs de menjar calçots. Han vingut televisions russes, han vingut televisions americanes, el xef José Andrés fa anys va venir a fer un programa en directe aquí. És a dir, la calçotada ha sigut, probablement per la seva singularitat, alguna cosa estudiada ja per molts gastrònoms de tot el món, no? El que passa que ara, esclar, se li dona una dimensió, que vingui una televisió sueca, que vinguin els nòrdics, això és per nosaltres extraordinari, perquè normalment no és el mercat més proper, és clar, un mercat molt llunyà, no?
I com es valoraria la iniciativa, per exemple, de fer calçotada simultània en diversos països, senyor Rovira?
Bueno, aquesta és la idea que es presentarà demà a la tarda, a les 12 del migdia se presentarà, entre aquestes altres idees, de l'entorn de la Regió Mundial de la Gastronomia, que organitzarà la IGP Calçot de Valls amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, l'Ajuntament de Valls i de tota una sèrie d'entitats que li donem recolzament. És a dir, es tracta de demostrar que la cultura catalana sobrepassa les fronteres naturals, que hi ha catalans per tot arreu i que nosaltres el que volem és que la nostra menja, de la mateixa manera que ens agrada exportar la festa de Sant Jordi, també ens agradaria exportar la calçotada arreu del món, que es conegui el que fem aquí. A veure, i si volen fer calçotades a Berlín, que les facin, però nosaltres sempre direm, escolteu, les calçotades s'han de fer a Valls i a l'entorn de Valls.
I tant que sí.
Està bé, però veniu cap aquí, que nosaltres us necessitem.
Clar.
Hem de saber exportar la marca, el producte i la manera de fer. Però hem de saber exportar el fet de que vinguin aquí. El que hem de fer és cridar l'atenció perquè vinguin aquí a fer calçotades.
Home, per cridar l'atenció estaria bé la creació d'un espai museogràfic permanent per a la promoció del calçot, no?
I es farà. Demà segurament simbòlicament es posarà la primera pera del que serà la Masia Calçotada. I la Masia Calçotada, jo diria, serà una reivindicació sorda, perquè no s'ha sentit massa de molts vallencs, que pensem que Valls ha d'oferir al visitant de fora les explicacions del que és el calçot, com se fa el calçot, és una planta que està un any a terra, que porta un cultiu molt, 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 molt peculiar, per dir-ho d'una manera, i que s'ha de conèixer, perquè les qualitats del qual, després, quan arriben a la taula i donen aquesta bona menjada, això jo crec que s'ha d'explotar molt més.
I tant que sí. Doncs, senyor Rovira, amb ganes de que arribi ja demà, ja se'ns fa la boca aigua només pensar en calçots, que el temps acompanyi, i li agraeixo molt, com sempre, president de la Cambra de Comerç de Valls, que hagi estat amb nosaltres. Bona festa i visca el calçot.
Moltes gràcies, us esperem diumenge a la gran festa de la calçotada.
Moltes gràcies. Serem. Bona nit. Agarra este cotxe, agarra esta full, agarra esta oferta, agarra tu, que canga, que precio me renta un montón. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Doctor Humberto Loscertales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Loscertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que es sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas. Y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos pues, siempre vamos en estado pues, dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, en estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo. Tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicaciones, efectos secundarios, eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa y entonces está está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
Les tres monges clarisses que encara queden en el monestir de Pedralbes de Barcelona deixaran el que ha estat casa seva d'aquesta ordre religiosa durant gairebé 700 anys. Aquests dies les religioses estan recollint ja les seves pertinences per abandonar les instal·lacions el 15 de febrer, tres dies després de la tradicional missa de la copatrona de Barcelona. Les tres monges es traslladaran al monestir que la congregació té a la localitat gironina de Vilobí d'Onyar. L'evident manca de vocacions està al darrere d'aquesta marxa i és que el monestir és un espai massa gran per només tres clarisses. Si fem una mica d'història, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és propietat de la comunitat de les clarisses i amb el claustre gòtic de tres pisos més gran del món va ser fundat per la reina Elisenda de Montcada l'any 1327 i des de llavors ha estat ocupat sempre per monges. Amb la possible marxa de les tres últimes clarisses, la part que fins ara ocupava les monges quedarà en desús. L'església del monestir estarà un temps en obres, mentre que la zona del museu es mantindrà com ara. Mentrestant, hi ha en marxa una recollida de signatures a change.org perquè les tres monges clarisses que quedin en el monestir de Pedralbes no l'abandonin. S'han enviat cartes al papa Francesc, al cardenal Juan José Omella i a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, amb una pregunta. Per què no continuar mantenint aquest recinte com un centre religiós i cultural per la ciutat? Bernardo Pérez Ramírez és un barceloní que viu als Estats Units i que coneix la carta i vol que el monestir continuï tenint vida. Ha estat darrere COPE Catalunya i ens ho explica la Mar Puerto.
Sí, considerat un dels millors exemples del gòtic català, el museu, el convent i el monestir de Santa Maria de Pedralbes podria perdre el seu patrimoni artístic històric si la comunitat de clarisses que l'habita ha de tancar per falta de vocacions. Bernardo Pérez Ramírez, resident als Estats Units i visitant habitual del monestir, demana al papa la seva continuïtat i explica què és el que podria ajudar les clarisses.
Lo que no entendemos claramente es por qué no se puede traer monjas de otro lado. Se debería mantener el monasterio. Pienso que habría que hablar con el obispo. Ya tenemos un grupo que tenemos pensado esto. Yo no estoy ahí, pero estamos organizándonos para hablar con el obispo y hablar con alguien del ayuntamiento. Lo otro que estamos haciendo es vamos a escribir una carta al Papa Francisco que ya estoy redactando y luego con el grupo nos organizaremos para enviar la carta y pedir que se trasladen monjas de otro lado, clarisas de Balaguer.
A més, recorda el moment en què li van explicar que les volien fer fora firmant un paper en contra de la seva voluntat.
Ni me transmitieron que la están echando de su casa. Esto es lo que más me molestó, porque cuando fui a hablar antes de Navidad, encuentro a veces a Sor Isaura por el claustro y estaba desolada. Entonces me dice que las van a echar. Yo no entendía bien todo el tema, pero ella tiene 65 años, desde los 17 años vive ahí. Ella dice, pues esta es mi casa, ahora es como que nos van a echar de la casa. Y después me mandó un mensaje diciendo que las han obligado a firmar un documento, que ellas se van por su propia voluntad. Y dice, eso no es, me he sentido obligada a firmar. Y otra vez, son solo tres las que quedan. Y una es muy mayor, tiene 90 años y no sabía lo que estaba firmando.
Obres d'art, com per exemple quadres, escultures, orfebreria i una extensa biblioteca que atresora documents des de l'any 1937 podria traslladar-se a un altre lloc. Així ho ha advertit la conservadora en cap del Museu del Monestir de Pedralbes, Ana Castellano, que tem que la importància històrica i cultural d'aquest monestir podria troncar-se amb el tancament del convent on habita la comunitat de clarisses amb més anys de permanència ininterromputs a Catalunya.
si aquest monestir estigués en un lloc que no fos la ciutat de Barcelona, probablement seria més visitat. El fet és que Barcelona té tantes coses a visitar, clar, i el monestir està una mica allunyat del centre de la ciutat. Però això, que és un problema, certament, pels visitants, també és un avantatge de cara a conservar una mica l'esperit del lloc.
En aquest moment, la comunitat està formada per 10 germanes. Les dues més joves tenen al voltant de 55 anys i la resta passen dels 70. A més, algunes també sobrepassen els 80 llargs.
Portar germanes d'altres llocs en el monestir és una situació complicada perquè, malauradament, no hi ha prou vocacions. I tots els convents es veuen en circumstàncies difícils. Malauradament, no serà aquest l'últim monestir que es tancarà si la situació no reverteix.
Per tant, una possible solució a la pèrdua d'aquesta comunitat, com dèiem, seria poder afegir aquesta comunitat a altres comunitats religioses femenines de Catalunya que també són escasses.
Avui és un plaer saludar la Sarai Román, que és promotora de la recollida de signatures de les quals us hem parlat, de Change.org, també forma part d'aquest grup de persones que no volen que aquestes monges clarisses marxin del monestir de Pedralbes. Sarai, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda i gràcies a vosaltres per haver-vos posat en contacte amb nosaltres.
Comencem una mica pel principi i després anirem al que és l'actualitat, perquè ja hi tenim l'última hora. Però comencem per l'inici. Sarai, després de conèixer la notícia del trasllat d'aquestes tres monges que queden a aquest monestir, us veu assabentar i us veu posar les piles per recollir signatures. Quina és la vostra intenció?
Bueno, la nostra intenció, i et contestalitzo una mica, o sigui, nosaltres ens vam enterar que perdíem una amiga estimada, una monja clarissa del monestir, perquè ja s'acomiadava de nosaltres. No és que ningú ens hagués fet un crit d'ajut, sinó que ens feia un escrit de em tinc que traslladar, el 15 de febrer tindré que marxar, ha sigut un plaer compartir amb tots vosaltres, doncs ara ja no estaré més al monestir. No? Llavors, hi ha moltes persones que estimem a Sor Isaura, que és una de les monges clarisses del monestir, perquè és una persona que és, a part de que té un cor que no li cap, perquè tot el que fa sempre és per ajudar els més necessitats, perquè a més compartim inquietuds artístiques, inquietuds culturals, i totes les persones que ens van escriure ens van començar a escriure entre nosaltres per intentar fer alguna cosa perquè elles no marxessin del monestir de Pedralbes, sapiguent de ciència certa que no volien marxar, que en realitat marxaven perquè no els hi quedava un altre remei.
Ah, o sigui, que no és real, és que clar, s'han escoltat diverses versions. Una és que elles han decidit marxar a Vilobí d'Onyar, a la congregació que tenen allà, perquè elles estan aquí les tres soles i volien anar-se'n allà. O sigui, la marxa no és voluntària?
No, la marxa és forçada per una situació concreta, que és que no han aconseguit o per alguna qüestió que nosaltres desconeixem no s'ha pogut aconseguir que més monges clarisses vinguessin al monestir de Pedralbes. La situació és que segons la seva federació, i es veu que jurídicament les monges clarisses estan sota la federació de Santa Clara, té una norma jurídica o una llei o una part jurídica que és que perquè les monges clarisses puguin quedar al monestir, tenen que ser com a mínim 5. I elles, al maig, quan va morir Son Montserrat, que era l'abadessa, van ser 4. I a l'agost, quan va morir Sor Adoració, es van quedar amb 3. Llavors aquesta situació no es podia sostenir. Elles van demanar que vinguessin almenys 2 monges clarisses més perquè l'ordre de les clarisses de Barcelona pogués continuar endavant. I hi havia 2 monges clarisses de Badalona que sí que semblava que tot estava a punt perquè vinguessin al monestir de Pedralbes, però de repente, al desembre, aquestes monges no van venir i ja no s'ha sabut res més d'ella ni se les espera. Llavors, Les tres monges que hi ha tenen molta pena, molta desazón. Realment elles no volen marxar, però realment elles estan subjectes a aquesta jurisprudència, no sé com dir-ho així, sí, però sí. Ordre jurídica, no?
Si són menys de 5, seva... no poden.
Dada, tenen que marxar. Llavors, l'autorització per poder marxar l'han tingut que signar, però no és que elles hagin sol·licitat marxar, és que elles... per el que nosaltres sabem, no poden fer una altra cosa perquè no els hi envien més clarisses.
T'entenc, t'entenc. Llavors vosaltres us useu en marxa i decidiu recollir signatures a través de change.org. Com han anat aquesta recollida de signatures?
Bueno, nosaltres al principi quan van crear la pàgina, la van crear perquè el que havíem fet era un Word, perquè tampoc no sabíem quan gran podia ser les persones sensibles amb aquesta situació i quanta podria ser l'estima per les monges clarisses de Pedralbes aquí a Barcelona. I quan van començar a veure que el Word anava creixent i que ja eren més de 60, llavors van prendre la decisió de que això, per preservar la llei de protecció de dades i una miqueta fer ordenat, fer la recollida signatura de Change.org. Uh-huh. I llavors, bueno, la nostra sorpresa va ser que la setmana ja hi havia 400, a la següent setmana 800 i ara ja estem a prop de les 1.000.
Déu-n'hi-do. I què diuen elles sobre aquesta recollida de signatures?
A veure, el que ens transmetes és que senten estimades com a clarisses. Uh-huh. De fet, per mi una reflexió que podria fer doncs, la presidenta Sor Clara és sempre tothom es lamenta que no hi ha persones feligreses o simpatitzants i que no volen saber de l'Església. És cert el que diuen de que no hi ha vocació, però tindrien que sentir-se molt bé perquè un grup de 1.000 persones han començat a recuperar les seves dades, a firmar per dir que les estimem i que no marxin i que són importants tant elles com les tradicions que preserven, com el patrimoni cultural que representen, com la lluita de les dones al llarg d'aquests 600 anys que representen. O sigui, que per nosaltres no és una oposició en contra de les seves decisions. Al contrari, és a dir, sisplau, teniu en compte que si a Vilobí sou 12, feu 666. Perquè no us volem tenir tan lluny. Si els nuvis aquí a Barcelona es volen casar, es volen portar ous, pues que no tinguin que anar a Vilobí, perquè el que li volen portar és el monestir de Barcelona, que no perdrem aquest patrimoni cultural, religiós, espiritual i històric que representa per nosaltres.
M'entenc. De fet, si marxen, el lloc on ocupen ara les monges quedaran desús, però l'església del monestir estarà un temps en obres, mentre que la zona del museu es mantindrà com ara, no? Aquesta és la idea.
Això tampoc ens han donat detalls. O sigui, a nosaltres tampoc no ens han donat explicacions de com anirà tot això. Uh-huh. El que sabem és que elles no marxen i no els hi han dit «Ei, marxeu!». O sigui, nosaltres aquesta remor, aquest moviment, no ho farien si ens haguessin dit «Pues mira, marxen fins que estan les obres i després tornen amb tot el que...». No, això és una marxa definitiva per sempre. Si un comença a llegir les declaracions que ha fet pues, la Federació de Santa Clara o Sor Immaculada al Nacional, i un comença a llegir les declaracions és... o ens ho estem emportant el poc que podem emportar per la nostra declaració de pobresa com a clarissa, però ho estem desallotjant.
T'entenc.
Ja no tornarem.
Vosaltres, a banda de les signatures, heu dit, enviem una carta al Papa Francesc, al cardenal Juan José Omella i a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Quan un envia una carta, no sap quan rep resposta. Què ha passat? Quina és l'última hora?
Bueno, l'última hora és que avui ens ha respost al cardenal Juan José Omella, no? I ens ha dit una mica, ens ha dit que ell també, per dir-ho, és una desazón que les clarisses tinguin que sortir de Barcelona, que de fet sempre des que va venir a Barcelona les clarisses han sigut una preocupació important per ell, que sempre ha buscat la manera de protegir-les, de cuidar-les i d'ajudar el que estigués a la seva mà, però que la decisió de no portar més clarisses, de no organitzar-se d'una altra manera perquè les clarisses no es tinguin que traslladar, no ha sigut seva, que ell no pot fer res, que la decisió és de la Federació de Santa Clara i, per tant, que la decisió l'ha pres la presidenta Sor Clara.
I el Sant Pare Francesc, espereu resposta?
Home, ens agradaria que mediés, no?, amb aquesta situació. De fet, la nostra carta al Sant Pare és de súplica. És a dir, que vostè sàpiga que ens les estimem que per la ciutat de Barcelona són importants, que el seu llegat té un pes per nosaltres, sisplau, va dir perquè elles no tinguin que marxar. Mm. Però encara no hem rebut resposta.
Segur que la rebreu, perquè el Sant Pare sempre respon, si no és ell mateix, és algú que l'acompanya. Teniu pensat fer algun tipus de mobilització de manera cívica pacífica, no?
Sí, nosaltres respectuem molt perquè en el grup de persones que hem signat i que estem en aquest moviment organitzat de mobilització de veïns, respectem o bé perquè som persones amb unes inclinacions espirituals religioses o pròpies persones que són simpatitzants, respectem molt totes les decisions i tot el que té a veure amb l'Església. Llavors, si fem coses, les fem pensades amb el respecte que cal. Sí, ens estem organitzant amb l'Associació de Veïns de Sarrià i amb altres associacions per fer com un acte de presència pacífic, silenciós, per demostrar el nostre recolzament al fet que estimem a les clarisses i que per nosaltres és molt important que no ens deixin.
Home, i tant que sí. Escolta'm, Sarai, per la gent que ens estigui escoltant i vulgui signar, encara està oberta aquesta pàgina de change.org?
Sí, exacte. I a més anem actualitzant totes les entrevistes que surten als diferents mitjans de comunicació. A la carta de Change.org pues, l'he fet una mica íntima perquè també explico la gran persona que és Sor Isaura, totes les clarisses en general, però amb la que hem organitzat coses per recollir, inclús el pa de Sant Antoni, hem fet exposicions solidàries per als refugiats d'Ucrània, aquí a Catalunya, o sigui, que són persones que en el seu dia a dia, a més de tots els treballs de fraternitat que fan, estan molt involucrades dintre del que poden en ajudar a les persones vulnerables. O sigui que és molt important recolzar-les, que signin, sisplau, i a veure si Sor Clara, de la presidenta de la Federació, troba una manera de que això es pugui almenys intentar pausar per buscar altres vies. Hi ha 200 monges clarisses a Espanya, 40 a la Casa Pare a Itàlia, i unes altres tantes al resto del món, que potser puguem trobar clarisses que vulguin preservar aquest patrimoni tan important que representa, no?, el monestir de Pedralbes.
Doncs esperem que així sigui. T'agraeixo molt, Sarai Román, promotora d'aquesta recollida de signatures, i també pertany al grup de persones que volen que es quedin aquí. Les clarisses no es podem quedar sense. Home, són molts anys, eh? I les trobaríem molt a faltar. Sara, ja estarem en contacte. Enhorabona, perquè amb aquesta carta del cardenal segurament que us ha omplert, i m'imagino que esteu esperant les notícies del Sant Pare, que arribaran. Sara, i sort, en continuarem parlant.
Moltes gràcies per tot, eh?
Una abraçada.
Bona tarda.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Las 7 de la tarde, 36 minutos, escuchas la linterna COPE Cataluña y Andorra. ¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables. A veces la última
solución... llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un
crédito
interés
al 10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el crédito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900 73 0906. 900-730906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
En Tiempo de Juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este sábado, Atlético de Madrid-Villarreal, Valladolid-Real Madrid.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia.
Ahí está Yamal, 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 prueba a tirar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct, hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo, es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Buenas. Que he salido antes y estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. Por ejemplo, el Ariel original que no teníamos y en todas las conservas Cuca. Y se pueden combinar como quieras. Echa un ojo y me dices que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Les 7 de la tarda, 46 minuts, estàs escoltant la cadena COPE, la linterna COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí a uns moments parlarem de l'actualitat del dia i també parlarem de l'actualitat esportiva. Per aquelles persones que després del programa sempre ens truquen, escolta'm, mira que he escoltat aquesta entrevista, que m'agradaria recuperar-la, tornar-la a escoltar, ja sabeu que tot el que fem aquí, després ho pengem a la plana web de la cadena COPE Catalunya i Andorra i també a les xarxes socials. Així ho tens molt fàcil i no et perdràs absolutament res del que fem aquí al programa. El que et deia, d'aquí a un moment arriba l'actualitat, així que orelles ben obertes per saber quina és aquesta actualitat i què passarà aquest cap de setmana en el món dels esports, que ens ho explicarà el company Albert Díez.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Mira, filla,
ella, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que Hans está contento en Barcelona. Yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar. De momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo a Hansi Flick.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, Linterna Cope Catalunya i Andorra. I és moment de l'actualitat. Atenció, perquè les noves tarifes del transport públic de la T-Usual i la T-Jove entraran en vigor el proper 10 de febrer. L'autoritat del transport metropolità ho ha decidit avui en una reunió extraordinària després de que el Congrés tombés el decret Òmnibus del govern de Pedro Sánchez. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Es mantindrà de moment la bonificació del 20% que aporta l'ATM, i dic de moment perquè aquesta bonificació només té vigència fins al 30 de juny. I què passa si comprem un d'aquests títols abans de que canviï el preu, és a dir, abans del 10 de febrer? Doncs que l'haurem de gastar abans del 16 de març, perquè aquell dia caducaran. Com queden els preus? A veure, la T usual per una zona passa de 22 a 35 euros i la T jove costarà 70 euros. La resta d'abonaments queden com estaven perquè ja no tenien cap bonificació. El Daniel Pi és portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic i diu, com pensen molts ciutadans, que les tarifes no poden dependre de cap partit ni de si són capaços o no de posar-se d'acord. Per això aposta perquè les ajudes quedin fixades per llei, perquè no es vegin alterades governi qui governi.
Tots els països del nostre entorn tenen una llei de finançament que assegura a llarg termini els ingressos perquè es pugui prestar el servei. I a partir d'aquí serem molt exigents i requerirem fins l'últim quilòmetre de tren i l'últim quilòmetre d'autobús. Però, esclar, com pots reclamar a algú si no sap ni si cobrarà? Bona part dels descomptes s'han finançat amb càrrec als operadors. Doncs això, al final, ens estem fent trampes al solitari i acabarem, doncs, amb pèrdua de qualitat del transport públic.
Doncs haurem de pagar més pel transport públic si el govern central no pren alguna mesura a curt termini, sense que a canvi, en molts casos, el servei sigui de qualitat. No hi ha una relació qualitat-preu, diu el Daniel Pi, i és evident que encara hi ha moltes coses a millorar.
Evidentment, tenim tot el tema del funcionament de Rodalies, però a nivell metropolità també tenim temes d'autobús, i a nivell de país, doncs tenim un país en què a Catalunya bellugar-se en transport públic fora de l'àrea metropolitana és a vegades complicat. Costa molt.
És complicadíssim.
Tenim molts deutes pendents i moltes coses per millorar.
Les autoritats territorials de la mobilitat de Girona, Lleida i Tarragona també han acordat mantenir la bonificació del 20% a les tarifes de transport integrat i entraran en vigor igualment el proper 10 de febrer.
I la Guàrdia Civil ha desmantellat una de les majors bandes criminals dedicades al tràfic internacional de droga i que estava assentat a Barcelona.
Sí, la magnitud de l'operació és important. Els responsables de la investigació diuen que és l'organització més gran dedicada al tràfic de drogues assentada aquí a Catalunya. Operava a nivell internacional internacional amb connexions a Europa, Amèrica i Àsia. La Guàrdia Civil els ha intervingut més de 6 milions d'euros procedents del narcotràfic i que amagaven, per exemple, en dobles fons de vehicles d'alta gamma. També s'han pogut incautar més de 7 tones de cocaïna. I ha cridat especialment l'atenció dels investigadors que aquesta banda disposés d'un important nombre d'armament, fins i tot armes de guerra, amb el perill que això comporta, com ha explicat Pedro Pizarro, general en cap de la Guàrdia Civil de Catalunya.
Y la peligrosidad que para las mismas tienen las armas automáticas. Reyertas entre clanes, temores entre los mismos, pues para los vuelcos tradicionales que se hacen, y peligrosos pues para la intervención de los agentes de la autoridad durante las entradas y registros. Y cuando no, ajuste de cuentas entre ellos, como recientemente ocurrió, recordarán, en el barrio de la Pólvora en Gerona, o ya si no nos queremos ir muy lejos, pues a rivalidades entre clanes en el barrio de la Mina.
La investigació no ha estat fàcil, ha durat 3 anys i va començar a Lleida quan es van detectar 600 quilos de cocaïna en el motor d'un generador elèctric que van portar cap a una empresa panamenya. A partir d'aquí es va estirar el fil fins a desarticular doncs, tota l'organització. S'ha pogut identificar el seu líder, que actuava sota l'àlies de Lucky, vivia al Prat i formava part d'un clan gitano. Passava totalment desapercebut, com ha explicat el capità en cap de la unitat orgànica de la Policia Judicial de Lleida.
Son gente que no tienen una actividad económica que les permita llevar esa calidad de vida que hemos visto, ¿no? Con los coches, con los relojes, con las joyas de lujo que tenían. Muchos vivían de pensiones, pero en unas condiciones luego reales muy, muy diferentes a lo que marcaba su vida laboral. El líder estaba sentado aquí en Barcelona, en la zona del Prat. Aparentemente era una persona normal dentro del clan de etnia gitana.
En total, en aquesta operació hi ha 25 detinguts, entre ells un estibador del Port de Barcelona, i de fet no es descarta que aquesta banda estigui vinculada d'alguna manera amb la mort d'un històric estibador del Port que va morir, recordem, tirotejat en una terrassa de Montgat el passat mes de novembre.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I l'actualitat esportiva en la veu del company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, ja mirant cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, Albert, la número 21 a primera.
Sí, la segona de la segona volta. Tenim un Barça-València a les 9 de la nit el diumenge. Per aquí comencem, recordem, líder Real Madrid, segon Atlètic de Madrid, tercer Barça amb 39 punts, empatat amb el quart, que és l'Atlètic Club, també amb 39. Novetats al Barça, que prepara Hansi Flick. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Un Hansi Flick que ja pensa, després d'aconseguir assolir els vuitens de final de la Champions, la segona posició, pensa en Lliga, on venen d'empatar el Coliseum 1-1 contra el Getafe. El Barça necessita remuntar punts. El Madrid li treu 7 punts, tot i ganar el Clàssic, guanyar el Clàssic al Santiago Bernabéu i també el de la Supercopa. Per això traurà l'11 de gala. Només mancaran dos jugadors que estan lesionats, que és Íñigo Martínez, serà el recent renovat Ronald Araujo, el capità central acompanyant a Pau Cubarsí, i Dani Olmo seran les dues baixes. La resta, 11 de gala, perquè de cara a dimecres contra Atalanta ja tenen tot assolit a la Champions, així que podran tenir més oportunitats als més joves. De cara a diumenge, aquest 11 de gala, amb un Hansi Flick que parla demà a la 1 de la tarda i que espera el Barça una bona entrada a Montjuïc. Més de 45.000 persones en un partit a les 9 de la nit per tancar setmana a Montjuïc.
Apuntat queda, gràcies, Víctor. Demà escoltem a Hansi Flick i t'escoltem a tu amb la prèvia del Barça. I demà juga l'Espanyol, 18:30, 7:15 a Sevilla. Avui s'instal·la aquest vespre al conjunt blanquiblau a Sevilla. Preguntem per les novetats. Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. L'últim fitxatge de l'Espanyol, Urco González, està a la llista de convocats pel partit contra el Sevilla, on Roberto Fernández pot ser titular en detriment de Vélez com a única novetat. Qui no està a la llista és Cardona per segon partit consecutiu i aquí ja es busca una sortida. A la prèvia, el tècnic Manolo González ha dit que el club no pot fitxar reforços amb prou experiència perquè no hi ha calés a la caixa.
Si tu no et gastes un euro, és complicat que puguis portar un jugador molt contrastat, això és així. Són jugadors que jo penso que tenen nivell, que seran jugadors que tindran un recorregut a primera edició, sí que són jugadors que es pugen al nivell de plantilla i penso que és una gran feina per part de secretaria tècnica poder portar aquest tipus de jugador sense que el club no li costi calés. Jo vaig veure fa poc una informació de que hi havia 2 milions d'euros per fitxar, que no és veritat. No hi ha un euro avui per disposar per pagar per un jugador. Llavors, bueno, penso que té molt la mèrit reforçar-te, pujar el nivell de plantilla quan no et gastes calés.
Manolo González ha descartat que Javi Puado, que queda lliure, hagi signat amb un altre club.
I el diumenge, a les 2 de la tarda, Rayo Vallecano, Girona. Atenció, després de quedar sense opcions a la Lliga de Campions, el missatge que ha llançat avui el tècnic del Girona, Michel Sánchez.
Necessito que tothom esté preparat, perquè si un jugador està al cap encara en Milán, no jugarà i necessito altra. És important que esté tothom disponible. I la gent jove és els que pitjor porten aquesta situació, perquè en Vallecas necessitem altra mentalitat top, perquè si no el Rayo per sobre nostra fàcil.
Miguel Gutiérrez continua sent baixa per aquest partit, tercer partit que es perd, problemes al turmell. Fixa't que el Girona vuitè aspira a posicions europees, l'Espanyol, que intenta sortir, és a un punt de la permanència, i retallar és el que aspira el Futbol Club Barcelona respecte al liderat del Real Madrid.
I última hora, perquè és a punt de començar, Albert, el partit del Barça a l'Eurolliga.
Ara, a les 8 del vespre, a la pista de l'Asvel Villerban, 23a jornada de l'Eurolliga, el Barça que busca la 14a victòria la competició. Recordem que